Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Temps ara per les propostes literàries que avui dimecres ens porta Jordi Van Campen. Jordi, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Fas una mica de por avui.
No, és que estic dubtant perquè ara no sé si una arracada és una arracada o són dues arracades. El nostre tècnic porta una arracada, que no sé si són dues, i estic contínuament pensant en aquest tema. Mira, tal bé, i digue'm tu, és una arracada o són dues?
Jo crec que és una doble.
Això no era una cervesa, una doble, un whisky?
Avui em fas por i no t'ho tornaré a dir. Després m'ho expliques. Per les nits veig monstres. I mira si van desfilar amb aquest senyor, eh? Monstres.
Molts monstres, molts monstres. Avui parlem de l'Albert Sánchez Piñol, que, com sabeu, té novetat a les llibreries amb el seu últim llibre històric, que és aquesta seqüela del 1714. Però nosaltres ens en volem anar bastant enrere, 13-14 anys enrere, un llibre que encara es ven, que encara està a les llibreries, un llibre que és La pell freda.
Tant fa.
A punt de fer 14 anys.
Jolín. Sí, semblava que va ser no ahir, però potser perquè, fa
3-4
anys.
Perquè encara en parlem, que penso que és un dels mèrits d'aquest llibre. La pell freda és, digués, no és la seva primera obra, però és el primer llibre d'Albert Sánchez Piñol que realment doncs, ens va tocar tots a ple, es va traduir, va ser un dels grans èxits també a La Campana, i bueno, traduïdíssim, per no dir que és potser un dels nostres top 5, no? Diguéssim, un dels grans llibres que tenim arreu del món traduït. I és una novel·la que penso que perdurarà en el temps.
Perquè no fem una mica de memòria i recuperem quin és l'argument de la història.
Un element del qual sabem molt poques coses, que s'escapa... S'escapa una mica decebut de tot el tema de l'Ira, de l'Ulster, dels problemes que tenien allà a Irlanda del Nord, i va parar a una illa on ha de fer la feina de farer, es diu, persona encarregada del far o el que sigui.
Sí, encarregat del far.
Bueno, no sé si feia del far o alguna cosa relacionada amb aquella, allò, amb estar sol en una illa, no? Deixa'm dir-te, com a curiositat, que a la versió nord-americana del llibre totes les referències a l'Ira es van suprimir. Vull dir que són aquelles coses que passen al món de l'edició.
Censura?
Bé, bueno, censura, sensibilitat, jo què sé, coincideix molt amb lo de les Torres Bessones fa 13-14 anys i diguéssim que els americans no estaven gaire per històries terroristes en aquell moment, cosa que ara ja s'ha superat, perquè ara veiem sèries superactuals com per exemple Elementary, que no paren de parlar d'atacs terroristes amb tota tranquil·litat, no? A veure, tenim aquesta persona en una illa deserta i ha de fer el canvi amb la persona que està vivint allà, que és un senyor que té el nom curiosíssim de Batiste Cafó, que és un nom així una mica, eh? I aleshores és la civilització contra el salvatge. És l'home que ve de la civilització, l'home que encara creu en unes normes morals, que es troba amb el que ja fa anys que està allà i està absolutament penjat, està boig, és violent, és antisocial... I realment és un xoc interessantíssim que el nostre autor acaba barrejant amb uns monstres que cada nit surten de l'aigua i literalment doncs, ocupen l'illa i es volen devorar l'únic habitant que hi ha, no? Aquest és el tema, que acaba amanit amb una història d'amor, ja no direm entre gèneres, sinó entre éssers mutants diferents, perquè el nostre Batiste Cafó resulta que té una companya d'entre els monstres. I que tenim aquí un escenari tremendo.
Això sí que és amor lliure.
Bueno, amor lliure absolut. I dit així, sona horrorós i dius, però aquí se li acut...
Monstruós.
Monstruós. Aquí se li acut posar tots aquests elements junts en una novel·la, això no té ni cap ni peus. Doncs aquesta novel·la ha funcionat d'una manera espectacular a tot el món. I realment doncs és fantàstica. En part perquè el Sánchez Piñol el que té és que és antropòleg i sap tocar-nos molt de prop les fibres més sensibles i ens coneix molt bé. I aleshores sempre fa el mateix, ens presenta una acció bèstia, radical, i després ens deixa que hi pensem. Fa com uns espais a la novel·la perquè meditem, reflexionem sobre aquestes coses que han passat. I ens hem de fer preguntes. I jo abans li preguntava als nostres tècnics, li preguntava, a veure, seríeu capaços de matar? Perquè el llibre et porta a pensar, ostres, i jo què faria? Jo seria capaç en aquesta situació de matar o de ser cruel o no sé què?
Clar, però aquesta pregunta amb fet, tothom et dirà que no.
Tothom et dirà que no.
Tothom et
dirà que no. En una illa deserta, al mar del nord, a la Quinta Forca,
bueno, ara ja estàs voltant
de monstres...
Ja estàs posant a 13.
Home, clar, que estem posant aquí a 13, hem d'estar en una... I clar... És un llibre que ens fa pensar, és un llibre que ens fa dubtar de nosaltres mateixos, que ens esborra les fronteres morals que tenim, i ho fa, bueno, t'ho has dit a 13, però és que ens ho fa literalment en un lloc despullat, sense cap mena
clar, de... Clar, de fet, aquí aquests dos personatges que tu comentes, el personatge que ve de la civilització i que, per tant, ve amb unes normes, amb uns límits, davant d'aquest altre personatge que és totalment asocial, que és verge, i que és un contrast bestial. Jo crec que les reflexions van...
I que té armes, que és una altra cosa que ajuda també a...
Això és per si no em fas cas, no? I que el plantejament d'aquests interrogants que tu comentaves segurament tenen molta més... O sigui, és com una comparació entre els dos tipus de persones.
Sí, sí, exacte. No? I hem de trobar aquest punt mig que és, diguéssim, és l'equilibri i que, no direm, per si algú no l'ha llegit encara, doncs si l'han trobat o no, però que realment acaba d'una manera, vaja, espectacular. És un llibre realment fascinant, traduïdíssim a moltíssims idiomes, estem parlant de més de 40 idiomes segurament, i insisteixo, un llibre que encara és possible trobar a les llibreries després de 13-14 anys, cosa que temo que una novetat en llengua catalana no acostuma a aconseguir.
Molt bé, el primer dels llibres, La pell freda. I ens n'anem amb un altre d'una autora que, si la veiéssim, ens costaria d'identificar o de...
O pensaríem, per exemple, en una pel·lícula del Tim Burton. A veure, què ha passat? Doncs que, clar, al veure aquesta última novetat del Sánchez Piñol a les llibreries, jo m'he recordat el seu llibre aquest important, La pell freda, i al recordar l'angoixa que em va produir aquest llibre, he pensat en una altra autora que també produeix angoixa.
Ui.
I aquesta angoixa és molt diferent, això, però, i l'autora també és molt diferent. A veure, l'autora aquí el que té és també molt diferent del Sánchez Piñol, que és una persona tímida i que s'amaga i que no li agrada parlar en públic. Aquí estem parlant d'una senyora que li encanta sortir a les fotos. Cosa que en el seu moment li va anar molt bé i que després una mica se li ha girat en contra. Vosaltres feu un Google i busqueu imatges de la senyora Amélie, com la pel·lícula, Amélie Nothomb. Nothomb, amb una TH per allà al mig. I l'Amélie Nothomb, que és d'origen belga, però que, com abans comentàvem fora de micròfon, ha estat per tots els països del món mundial quan era nena perquè els seus pares eren diplomàtics, és una senyora que li encanta vestir-se a la Tim Burton, vull dir, amb barrets estrafolaris, amb negres, amb vermells, amb maquillatge així una mica gòtic.
Molt extremada.
Molt extremada. I en el seu moment això va fer que, com que era molt jove i va començar a publicar novel·les molt jove i de molta qualitat, de fet va aconseguir un premi importantíssim com a millor escriptora menor de 40 anys, etc. Doncs aquesta senyora, amb aquesta imatge, de seguida va fer-se un nom. I fa 10 anys realment tenia un nom a tota Europa. Estem parlant d'un personatge que ven molts llibres, l'Amélie Nothomb. Però clar, amb el temps, la disfressa aquesta li ha passat factura, no? Ah, aquesta és aquella senyora que és famosa per ser, per portar barrets, no?
No
tant pels llibres. Però jo vull defensar molt els seus llibres. Sempre són llibres curts, sempre són llibres molt intensos, sempre són llibres amb molt diàleg, per tant fàcils d'empassar, diguéssim, però que t'inquieten, que et posen en una situació difícil, i això a mi sempre m'agrada, m'interessa, i sempre us porto en aquest sentit llibres d'aquest estil. Us en vull recomanar dos, del qual us he portat un aquí perquè el vegis, que també té una foto d'ella, la portada, com pots veure, és aquesta cosa gòtica, portada que...
Però és real aquesta imatge?
És real aquesta imatge d'ella.
Amb aquesta cara?
Sí.
Ah, sí?
I a més, és la mateixa portada que França, obligada per l'editorial, és a dir, que aquí hi ha un corporativisme d'imatge, Està molt treballat aquest tema. no només els llibres, sinó que hi ha també la campanya d'imatge a favor de l'autora, en aquest sentit. A veure, el tema és que tenim una senyora, tal com la veu la Carme aquí a la portada, doncs amb un barret negre, en plan Pamela, amb els ulls mig plorosos de sang, amb els dits també tacats de sang.
Gòtica.
És molt gòtic, eh? Però bueno, a veure, els dos llibres que jo us vull recomanar parlen del següent. Primer cas. Tenim un senyor que t'explica que si algú es mor a casa teva, tu estàs sopant amb uns amics o has fet un sopar i has convidat a gent, si tu estàs sopant a casa teva i algú es mor, l'última cosa que has de fer és cridar a la policia o una ambulància. Tu el que has de fer és trucar un taxi, posar el taxi amb el cadàver com si estigués dret, dir-li al taxista, anem a l'hospital, si us plau, que el meu amic es troba malament, i durant el trajecte dir, oh, ja s'ha mort, quina pena, de manera que el cadàver, diguéssim, o la persona ha mort en el cotxe i no a casa teva, i tu t'alliberes de tot el que són...
els prejudicis,
diguéssim, els temes d'investigació policial, etc. Aquest és el punt de partida d'un dels llibres, no em diguis que no és guapo, que és immediatament que expliquen això, què és el que passa, evidentment, que algú truca a la porta, diu, puc fer servir el seu telèfon, sisplau, que no el porto el mòbil, i ja m'ha esperat el cotxe, i tot just agafa el telèfon, aquesta persona es mor, i el protagonista diu, ostres, l'altre dia em van dir que fes allò, i ho fa. I aleshores aquest protagonista ocupa la personalitat del mort. Diu, mira, com que jo tinc problemes, doncs jo ara em faig passar pel mort, i ell que sigui jo, i avall. I a partir d'aquí entra en un tema d'usurpació de personalitat, viu la vida de l'altre, i passa una aventura fascinant, però clar, carregada de culpabilitat i de problemes. Aquest seria un llibre. I estem parlant de A les meves ordres, publicat a Empúries, com tots els llibres de la Melina Thom. Està nevant.
No, però si fa sol...
És curiosíssim.
No, això deu ser que estan passant amb
algú ha buidat el matalàs o l'escombra i...
De sobte... Hem interromput la nostra crònica literària per parlar de... Que no, home, que no estan avant.
Aquests veïns que tenim que hem de parlar més un dia.
Això és part de la pol·lució.
Però això ens interessa, ens va molt bé per parlar del segon llibre de la Melina Thom, perquè ara hem vist com uns veïns han decidit que escombraven a sobre nostra i nosaltres volem parlar de veïns amb el segon llibre. Imaginem una caseta al mig d'un camp, allò que no hi ha res més que una caseta i una altra caseta, en plan Heidi... I aleshores jo visc amb la meva parella i sóc un jubilat i amb la meva dona a una caseta i a l'altra caseta hi ha un veí malcarat. I el veí agafa el costum cada dia, a la mateixa hora, de venir, trucar a la porta, entrar al menjador de casa meva, asseure's al sofà, estar allà una hora de rellotge tot calladet i després marxar. Hola. Cada dia. I al final tu el que vols és que aquell veí desaparegui. I ja n'estàs...
Home, jo ja n'hi hagués preguntat.
Molt tip d'aquest veí. És una altra de les situacions que ens dona la Melina Thom i també acaba aquesta d'una manera espectacular. També és molt agobiant. Tornem a tenir un personatge sol, amb una mena d'illa, en aquest cas al mig del camp, i tornem a tenir una situació inusual, no? I com ho resols? I com t'acares? Com enfrontes aquella persona que, com el que dèiem abans del Sánchez Piñol, no té les mateixes normes socials que tu? Com t'enfrontes a aquesta persona? I és molt interessant. Bé, són dos llibres de la Melina Thom que teniu publicats a Empúries. Empúries ha publicat molts llibres seus, cosa que a mi em congratula. Em felicito també que una editorial, en aquest cas a través de l'editor Bernat Puigtobell, en el seu moment, doncs comencés a editar de manera regular a una autora estrangera i premiada. I en català també és important que rebem, diguéssim, una continuïtat. És a dir, ens agrada quan anem a una llibreria i diem, a veure, a mi m'agrada, què sé jo, el Murakami, doncs m'agrada que hi hagi diversos títols seus publicats, no? En aquest cas tenim la Melina Thom i també en tenim molts. Jo us recomano aquests dos, A les meves ordres, en el cas d'aquest Què faig amb el cadàver, i Les catilinàries, en el cas d'aquesta cosa de Què faig amb aquest veí que és un pesat i que no hi ha manera d'acabar amb ell. D'altres llibres seus, a veure, famosos, teníem Higiene de l'assassí, Cosmètica de l'enemic, eren llibres que en el seu moment van ser importants. Però ja us dic que en tenim mitja dotzena, podeu triar i remenar, aneu a la llibreria i diguem, a veure, què tenim de la Melina Thom? I si aconseguiu superar aquestes fotos seves tan gòtiques, doncs trobareu una molt bona escriptora.
I bones històries.
I bones històries.
No històries corrents.
Bueno,
no?
Aquesta cosa de, en la meva normalitat, quan xoco amb algú altre, què puc fer, com ho soluciono?
Molt bé, senyor. Doncs ens tornem a trobar ara, no sé si serà d'aquí 15 dies, com que ara ja arriba també Nadal,
festes,
però en qualsevol cas farem festa, clar que sí, però ens tornarem a trobar.
Bueno, i una última cosa, si em permeteu, ara que és moment de començar, no ho deixeu per l'últim moment, de comprar tots aquests regals que hem d'acabar fent, tant sí com no, jo us recordo que un llibre també pot ser un regal.
Oh, i tant.
I que podem anar a la llibreria i fins i tot podem comprar llibres de poesia. Imagina tu el que podem arribar a fer en una llibreria.
Música i llibres són bons regals. I ja posats, una entrada per anar a veure un espectacle també seria un bon regal.
També ho seria.
Cultura. Això és el que hem de regalar. Cultura.
No és per res, però tenim una mena de versió de Chekhov ara al Teatre Auditori. També val la pena d'anar-ho a veure.
Mm-hmm. Molt bé. Jordi, si no ens veiéssim, ho dic perquè com que hi ha les dates ja...
Ja no sabem com acabaran.
Sí, que si no ens veiem, bones festes.
Doncs molt bones festes avançades a tothom. I allò de primar-se per Nadal, no. Menjar tot el que pugueu.
Que ho diu, que ho diu. Gràcies, bon dia.
Sant Cugat a fons.